Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Les 5 de la tarda, 8 minuts, el magnat mexicà Carlos Slim ha proposat diverses vegades un canvi radical en el mercat de treball del futur. Aquesta és la seva proposta.
Un canvi radical quiere decir que las personas ya no se retiren como en unos contratos colectivos a los 50 años o como en algunos países a los 60 años. Yo creo que las personas van a tener que trabajar más años. Yo creo que 75, pues se oye muy fuerte, entonces digo 70 o 75 para que no se espanten mucho. Y trabajar solo 3 días a la semana, quizás 11 horas. Eso va a permitir que se abran grandes áreas de fuente de trabajo con ese motivo.
Bé, la pregunta que ens fem és possible, és viable, és fins i tot saludable una proposta d'aquest tipus? És per això que hem convidat a Àngels Valls, llicenciada en Ciències Empresarials, màster en Administració i Direcció d'Empreses i professora d'ESADE. Professora Valls, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I en Joan Plans, que és psicòleg, escriptor, formador i professor també d'ESADE. Professor Plans, bona tarda. Bona tarda. Benvinguts als dos. La primera pregunta que li faig, professora, és si això és viable o no, econòmicament.
En el fons el que ens proposa és un repartiment del treball. A mi el que em sorprèn són dues coses. L'una, el detall, el que arriba per fer la proposta. Però per una altra banda, a casa nostra, amb la situació actual del mercat de treball, a mi se'm fa molt difícil pensar que sigui factible. Perquè aquesta reducció implícita del nombre d'hores de treball segurament no ho concreten a la seva proposta, però aniria associada a una reducció, entenc, proporcional dels salaris. En una situació que venim arrossegant de reducció molt gran de salaris, amb una proporció molt gran de gent que està treballant molt poquetes hores, amb una proporció de gent molt gran que hi ha ajustat les seves condicions de feina, se'm fa molt difícil pensar que a casa nostra, i en aquest moment, això sigui factible. Mm.
Ell, per exemple, parlant de... sobre... vostè fa referència en els moments que estem vivint, ell diu que això permetria lluitar contra l'atur. Diu treballar menys, en aquest cas, per treballar tots. Vostè creu que és possible reduir l'atur, per exemple, a Espanya, amb aquesta fórmula?
De fet, ja està passant. De fet, les últimes dades de l'enquesta de població activa, les últimes dades que tenim d'atur registrat, les últimes dades de seguretat social, ens estan posant sobre la taula un cert repartiment del treball. Però normalment va associar també a un empitjorament de les condicions de treball. I aquest és el problema. La suma de tot plegat fa un mercat de treball molt més precari. I és el que tenim a casa nostra en aquest moment. La desigualtat entre oferta i demanda és tan gran, és tan desigual, que el resultat final és molt poc saludable en termes de condicions al mercat de treball. Mm.
Ell diu, en fi, aporta aquesta dada de que hi hauria més oferta, hi hauria més treball. La pregunta, clar, és treballar només 33 hores, no sé econòmicament si comportaria una reducció del sou, que de mitjana, segons, en aquest cas, per exemple, la Monitora Adecco, és de 1.634 euros mensuals. Això seria sostenible o es veurien treballant només 3 dies, 11 hores... hi hauria també una retallada de salaris.
Evidentment.
Però a dia d'avui hi ha gent que treballa 11 hores, fan 3 dies, i cobren un sou sense... O sigui, un sou, no podem dir esplèndid, però sí que un sou normal, com si treballessin una setmana.
Segurament és una minoria o una part de la gent que treballa, però en tot cas, la que més preocupa és la que s'ho està passant més malament i no és una petita part de la gent que a casa nostra està treballant amb uns salaris molt baixos. Per tant, a mi se'm fa molt difícil pensar que en aquests moments la solució de l'atur passaria per un repartiment del treball que hi pugui haver-hi, tenint en compte que les condicions de treball ja són molt justes. Molt justetes, vull dir, no justes de justícia, d'equitat. Tot el contrari, els salaris més baixos són els que s'han ajustat més. I les condicions de treball són molt dures. Les condicions de treball en horaris, en temps de treball i en sous són unes condicions de treball molt complicades en aquest moment. Per tant, a mi se'm fa molt, molt, molt difícil...
No, i mira, veu vostè la proposta de Carlos Slim, dels homes més rics del món...
Del 2003 al 2012, crec recordar, el nombre de famílies en els quals les condicions de treball són ínfimes, és a dir, es treballa molt, molt, molt poquet. És una mena de pobresa laboral que últimament també se n'està parlant molt.
Sí.
Passa, crec recordar, del 6 al 22%. I és l'indicador que ens acosta més a quina és la realitat de la pobresa a casa nostra. O sigui, hi ha una realitat de pobresa que hem tingut sempre, fins i tot a la nostra societat, però aquesta nova pobresa és un fet. I cada vegada més és un tipus de pobresa que també va associada a les persones que estan treballant. Tot plegat, jo crec que en aquest moment una proposta com aquesta fa pensar que recauria novament amb les persones que ho estan passant més malament i a mi em costa molt pensar que seria una proposta assumible. Aquest repartiment de temps, de sou i de condicions pressuposa un cert marge per poder fer aquests ajustos. I a mi és el que em fa molt difícil pensar que tenim en aquest moment.
Bé, hem parlat del treballador. Pel que fa a l'empresa, li sortirien els números amb una proposta de la proposta que fa Carlos Slim, és a dir, de treballar 3 dies, però 11 hores?
Els números, sí, els salaris es reduïssin de manera proporcional, en principi no hi hauria cap impacte.
Jo faig referència sense reduir salaris, mantenint els salaris.
Jo crec que aquesta proposta és inacceptable ni per les persones ni per les empreses, ni en un sentit ni en un altre. És un sudoku que no hi ha manera de resoldre'l.
Aleshores, per què la fa? Com a farol?
Jo crec que és una mirada a llarg termini de repartiment del treball en una societat, diguem-ne, en el que hi hagués aquesta mínima capacitat sobrant d'absorbir uns o altres aquest greix que ens sobrés, no?, en el mercat de treball. I a mi se'm fa molt, molt difícil pensar que durant una llarga, diguem-ne, durant bastant d'anys, tindrem aquest mercat de treball que ells s'imaginen en aquest moment que tindrem, no sé quan. A mi em costa molt.
Però li costa molt, perdoni, que no l'acabo d'entendre.
Perquè
no
tenim...
El refereix al mercat actual o al que vindrà?
El mercat actual
sí.
Ens ha donat, diguem-ne, un estoc, si em permeteu, el símil, de persones sense feina que trigarem a velocitat de creuer, un cop tornem a créixer una altra vegada, de 10 anys per tornar a recuperar les condicions que teníem el 2007. Per tant, jo ara en aquest moment se'm fa molt difícil projectar-me d'aquí a 10 anys i començar a pensar de...
Però ell fa aquesta proposta com a solució a la situació actual de l'atur. És a dir, la solució passa per treballar 3 dies,
sí.
11 hores.
Però això pressuposa uns salaris determinats, una capacitat de poder reduir les teves condicions econòmiques i segurament ajustar també el teu plantejament de vida.
Vostè veu, per tant, inviable cobrar el mateix sou treballant, això és 3 dies, 11 hores.
Home, cobrar el mateix sou? Home, per l'empresa segur que no. Sí,
però, hi ha ara mateix fórmules laborals que són 3 dies de feina, treballant 11 hores, amb uns sous iguals que els que treballen durant la setmana.
Sí, però en cap cas hi hauria un repartiment.
Per exemple, a nivell mèdic hi ha aquesta fórmula, a nivell periodístic hi ha aquestes fórmules...
Això és una altra cosa. Això és l'organització del treball.
Jo li dic que això existeix.
Sí, però el que estem dient no és que no ens puguem organitzar la feina d'una certa manera. El que estem dient és que, si partim d'una jornada i d'un nombre d'hores normals, que no són aquest 11x3, sinó que en són més, això implica un reajustament del nombre d'hores a la baixa i, per tant, de les condicions de treball també a la baixa a nivell econòmic. I aquest marge, ni les empreses per una banda, ni les persones per una altra, no el tenen. El 2000, crec recordar, 9, aproximadament, en Blanchard, que en aquell moment era l'economista en cap del Fons Monetari Internacional, a Sitges, a les trobades del Cercle d'Economia, va recomanar una devaluació del 20% i que aquesta era la solució, i allà estem. Semblava impossible. Ell mateix va dir... que era improbable per traumàtic, que aquest ajust, l'únic marge que teníem per fer-lo, era en els sous. Ho hem fet. I per ell mateix era improbable per traumàtic. Aquest ajust, aquesta devaluació interna, l'hem feta. L'hem feta. Tenir un altre marge encara per poder ajustar encara més les condicions de treball, sabent que l'increment de la pobresa no només va associada a la manca de feina, sinó a segons quines condicions de feina, a mi se'm fa molt difícil de pensar avui, aquí i ara.
Emma.
Professor Plans, treballar moltes hores seguides és sinònim, però menys dies a la setmana, insistim, és sinònim de més eficàcia i més eficiència o no?
Jo no ho crec. Jo crec que precisament treballar moltes hores seguides el que et pot provocar és que al final cometis errors. A mi m'agrada estudiar catàstrofes. Bueno, tothom té vicis, no? I no, per exemple, la majoria de catàstrofes dels últims 50 anys s'han produït sempre, doncs, de nit, amb torns allargats. Jo sempre poso d'exemple la catàstrofe de Bhopal, que va ser quarts d'una de la matinada.
A la Índia.
A la Índia, treballs de manteniment per gent que havia sigut substituïda, perquè havien tret els tècnics, era una planta amb excés de capacitat, era una bestiesa de planta, perquè no entrés, era un tema de barreres d'entrada. Si ells feien una planta amb 5.000 milions de producció i se necessitaven 3.000 milions, ni la Bayer ni ningú més els hi podria entrar. I no van acabar de vendre del tot, van substituir per treballadors menys preparats, amb jornades llarguíssimes, i a dos quarts d'una, pues, fots la pota i poses aigua a pressió per un lloc que no és i et surten unes tonelades de gas tòxic que maten 10.000 persones en una nit. La isla de les Three Miles Island, la isla de les Tres Milles, una catàstrofe nuclear, també a les 4 del matí. Jo si anés a urgències, jo li preguntaria al metge, quantes hores porta vostè? I si em diu, porto ja 11 hores, jo diria, hi ha algú que acabi d'entrar, encara que no sigui tan preparat? Perquè quan portes moltes hores, acabes cometent errors. Treballar 11 hores, per mi, no és. La capacitat del cervell
humà... Home, urgències i a torns de 12,
sí, i les guàrdies,
sí, i més encara. Sí.
Però els estudis sobre els errors en determinades professions mostren que a partir de certa hora, per exemple, les llibertats condicionals als Estats Units està demostradíssim que hi ha un pic. O sigui, abans d'anar a esmorzar, la primera hora del matí es concedeixen moltes més llibertats condicionals. A partir de l'esmorzar baixa i després torna a pujar una miqueta. I després ja cap al tard ja no en dona ni una. Perquè la decisió més fàcil és no fer res. És tipus decisió Rajoy, no fer res. Val? I llavors el cervell dona per el que dona. Mira, jo em faig un fart de donar classes, no?
Sí, sí.
Jo
a vegades... No, és que amb aquest argument m'està deixant sorprès,
dues...
no?
No, per exemple...
Quan més hores treballes, menys...
Menys rendeixes.
Però és una qüestió també de capacitat de concentració.
Sí, capacitat de concentració. Mm. Jo, per exemple, dono classes. Mm. Llavors, a vegades els dic, senyors, anem a fer un cafè. I em diu, dic, no, és que portem dues hores. I jo els dic, mireu, el cervell, hi ha un estudi fonamental que demostra que el cervell no assimila el que el cul no aguanta.
És així. Quan comencem a bellugar-nos, sí, a la cadira,
no,
vol dir?
No, clar, sí, sí. És que és així. O sigui, sí.
Com ha dit, com és la frase? Sí, sí.
El cervell no assimila el que el cul no aguanta. I això jo ho tinc comprovadíssim.
Això em sona molt d'un proverbi que hi ha, que diu que quan tu estàs parlant en públic,
sí,
quan vegis que ells mouen els culs a les cadires, és que ja no t'estan escoltant.
No t'estan escoltant.
I és això.
Però això ho has de tenir claríssim. Aleshores, jornades d'11 hores. Jo vaig dir, 3 dies. Vaig dir, home, 3 dies està bé treballar 3 dies.
Sí, jo també, quan vaig sentir. Jo vaig sentir.
3 dies? No,
vaig... Jo vaig dir, mira, aquest Leslie m'hi toca. Clar, sí, sí, 11 sí, hores ja em vaig frenar més.
Ara. I després, bueno, la jubilació, el 75.
Ara hi anava, ara hi anava. Proposa allargar la jubilació, sí, fins als 70-75.
Ai, Déu meu, home, jo no sé... Jo no em veig gaire bé als 75, eh? Jo em veig una mica... Una mica caduc, eh?
Bueno,
o sigui, que jo no ho sé, però... Vull dir, quan hi arribes, no, perquè tu sempre veus joves a la teva generació, que és una mentida molt grossa, però tu els veus joves. Però jo crec que, home... Bueno, 70 potser, però 75 em sembla ja una animalada. Encara que milloren les condicions sanitàries, vull dir, no estàs en les mateixes condicions.
Hi ha una base per aquest argument del senyor Slim, que és al marge que hi ha moltes màquines, sí, i la tecnologia que ajuda a que les feines siguin tasques diferents o més fàcils de portar, hi ha una altra cosa que és la qüestió que, com que hem anat gaudint de temps lliure, ens hem pogut anar cultivant, cuidant-nos a nivell de salut, d'esports, sí, i podem arribar, perquè la ciència ho demostra, que podem arribar a estar més anys amb més qualitat de vida.
Correcte.
Aquesta és la base, diguéssim, d'aquest argument, sí, de jubilar-nos, sí, sí, més tard.
Deia alguna cosa així com que es podrien, en aquests 4 dies podries innovar.
I jo pensava, sí, crear.
Innovar o veure més hores de Gran Hermano. O sigui que tampoc ens creiem que tothom es posarà a innovar com un boig perquè treballi 3 dies. I lo de les màquines, hi ha un americà que és molt cachondo, que té una frase que diu en el futur, diu, les empreses tindran 2 treballadors. Diu, una persona i un gos. Diu, la feina de la persona serà donar de menjar al gos. I la gent li pregunta, i la feina del gos? Diu, impedir que toqui les màquines. Val? Llavors, clar, l'Slim diu, les màquines ja ho faran tot,
sí,
llavors el que hem de fer és 11 hores de torns perquè la gent tingui serveis i tingui oci i pugui consumir i pugui tal... I llavors diu, bueno, i seran més innovadors. I jo, clar, això em va fer molta gràcia.
Però hi ha una cosa que acaba de dir, ara, tindrà temps de consumir, però si guanyem menys diners, com comentàvem abans amb la professora Valls, que, esclar, hi ha alguna cosa que no quadra aquí.
No.
Però jo vull
insistir
amb la professora, a veure, o sigui, la resolució de 3 dies, treballar 3 dies, 11 hores, inevitablement hi va retallada de sou?
Evidentment.
Vol dir que les empreses no tragaran 3 hores, 11 hores, mantenir el sou, no?
Ni hablar. Si, diguem-ne, de les negociacions col·lectives que poden durar dies i setmanes i fins i tot mesos de conflictes a les empreses, gairebé totes, la gran majoria, és per aquest tema. És per al temps de treball. És impensable.
Per les hores de feina.
Per les hores de feina. No, per el repartiment, no, és per quant temps treballem.
Parlant sobre la jubilació, com ho veu aquesta proposta de Slim de proposar allargar la jubilació? Diu que no ens podem jubilar als 50-60, sinó que ell proposa anar als 70-75.
Jo no sé, però no ens estem jubilant als 50. Ens estàvem jubilant de promig als 62 i escaig. I segurament aquesta edat mitjana de jubilació anirà pujant. I anem en compte, perquè segons de quina manera s'expressen les coses, la idea que podem tenir és molt esbiaixada. No ens prejubilem, o sigui, tota la gent gran que se'n va a casa seva sense feina, no és perquè s'hagi prejubilat i mantingui un sou de prejubilat, que vol dir que cobres gairebé el mateix que cobraves treballant i que per tant ja et pots dedicar a fer no sé què. La gran majoria de gent que s'està quedant sense feina a edats bastant avançades, però encara llunyanes del que seria la jubilació, és gent que se'n va amb l'atur, mondo y lirondo, i quan s'acaba l'atur, ja està. És la gent que està patint l'atur de llarga durada i s'ha acabat. Per tant, crec que està pensant en un altre món que no és ben bé el nostre.
Però això no és el futur. Jo li volia dir que aquest home és un visionari i veu el futur. No, el futur no el veu aquí. Ho dic perquè abans, clar, les persones treballaven 7 hores,
tota la setmana,
10 hores. I amb prou feines tenien... Però és a dir, el
ja hem arribat. No, però ja hem arribat.
Jo l'he preguntat perquè el món evoluciona. Les dones tampoc podien votar. No sé, vull dir, hi ha moments que les coses canvien.
Potser els divendres a la tarda hi ha molta gent que fa festa.
Divendres a la tarda hi ha molta gent que ja no treballa. Dissabtes abans moltíssima gent treballava, ara hi ha molta gent que no treballa. La pregunta és si, com diu Carlos Slim, el futur passa per aquí.
A les jornades de les 40 hores ja fa molts anys que hi hem arribat. Molts anys. I aquell va ser el gran guany, diguem-ne, social de principis de segle passat. I en allà ens hem quedat. Per tant, els ajustos que puguin haver-hi seran poquets. I vist el desequilibri que tenim al mercat de treball, jo crec que trigarem a reprendre, no?, una tendència a menys hores de feina, crec. Ara bé, dit això, certament, vivim més anys, la medicina ens ajuda a viure millor i això no s'aguantarà. Això no s'aguantarà, per tant, haurem de treballar més anys, o sí o sí. I el que haurem de veure, i aquest també serà un repte, és com podem fer la progressió del treball al no treball d'una manera més progressiva. Perquè també les persones, el canvi de xip d'estar treballant com si nada i l'endemà ja deixar de treballar, això també costa de pair. I aquest també serà un acompanyament a les persones que podem fer d'una manera una mica més tranquil·la i una mica més racional.
Ara, l'Emma Xalà posa sobre la taula el que a dia d'avui, segons uns estudis que circulen del CIS, serà el partit de govern, veurem què passa, d'aquí un any a l'estat espanyol. Estem parlant de Podemos.
Doncs sí, perquè el magnat Carlos Slim no és l'únic a formular noves propostes laborals i, sense anar gaire lluny, en el programa electoral de Podemos per les eleccions europees del finals de maig, que es van celebrar, hi figurava la reducció de la jornada laboral a 35 hores setmanals. Les 11 hores que estàvem comentant ara són 11 per 3, 33. S'allunyen només 2 hores d'aquestes 35. Aleshores, el problema és que es concentren en 3 dies... O que es redueixen, perquè no hi ha tanta diferència de 33 a 35 hores setmanals, com diu Podemos, per exemple.
Com es concreta aquest repartiment? És un tema d'organització de la feina, que repeteixo, també em fa molta gràcia que a les empreses se'ls hagi de dir quants dies han de treballar les persones i quantes hores cada dia. Les empreses són absolutament sobiranes de plantejar quines han de ser l'organització de la feina a casa seva. Això per una banda. Ara no ho vaig sentir jo directament, però sí que m'ho van comentar, perquè coneixen les persones al meu voltant els temes que em són d'interès, i juntament amb aquesta proposta, anava el raonament, i si m'equivoco, doncs qui sigui ho pot esmenar, era aquesta necessitat de repartiment de la feina i aquesta, diguem-ne, oportunitat per repartir-la en tant que les persones més grans eren menys productives. I això és una gran mentida. No és veritat. Les persones més grans no són menys productives, dependrà del tipus de feina, en tot cas, però sí que a mesura que vas guanyant anys, vas guanyant experiència i la teva productivitat i el teu tipus de coneixement és diferent. Són, diguem-ne, capacitats complementàries. És a dir, al rerefons sempre del que ens quedem com a més cridaner poden haver-hi presumpcions que no són certes. I en aquest cas crec que anava acompanyada d'aquesta menor, suposada menor productivitat de les persones grans, que els estudis acadèmics desmenteixen.
Però la proposta de Podemos la veu viable o la veu igual d'inviable que la de Carlos Slim?
Em sembla que és cosina germana.
Però Podemos t'aguantarà el sou i te'l pujarà. Home, Podemos treballar els 35 i et pagarà 45. Bonus, no? Home, tu el veus, el de Podemos... Com? Ja, això és el de menys, a veure. Tu sents parlar a Pablo Iglesias i ho tens clar. El com, això és... Això ja vindrà. Quan tinguem el poder, ja després ja ens ho inventarem.
Ja et donarà tiquet restaurant.
Jo... No, jo...
Home, que vostès em posin el mateix... O sigui, si acabem de parlar de Carles Slim... Que està en l'altra...
No,
perdonin. Proposta Carlos Slim, proposta Pablo Iglesias Podemos. I fan, si fan o fa, la mateixa proposta, i em diuen que les dues propostes les veuen pràcticament... Bueno, no pràcticament, les veuen inviables... Que té, el que és curiós és que un està a les antípodes de l'altre.
Sobretot en el repartiment, no del treball, sinó de la riquesa. Aquest seria un debat que jo proposaria, clar. No? Anem a repartir aquesta riquesa que cada vegada és més desigual, no?
Per tant,
jo crec que és mirar cap a una altra banda. La feina ja s'està repartint molt malament i crec que no és el que ara ens hauria de preocupar més.
Aviam si ho salvem d'alguna manera. Aviam. Sandalio Gómez, professor emèrit de Direcció de Personals de l'IES, assegurava aquest estiu en un article a La Vanguardia, precisament parlant de la proposta d'en Carlos Slim, que el que sí que és convenient, deia ell, és fomentar el treball a temps parcial i subratllava, posant els instruments necessaris perquè sigui atractiu. El dubte, la pregunta és què signifiquen aquests, què són aquests instruments necessaris perquè sigui atractiu?
Està creixent molt el treball temporal i està continuant el treball temporal que sempre hem tingut, el parcial i el temporal, amb dos elements se sumen en una direcció, diguem-ne, negativa pel que seria la consolidació de la persona en un projecte professional seriós. Països com Holanda ja fa molt d'anys que han descobert el treball a temps parcial. El treball a temps parcial a Holanda ha suposat, segurament, un dels elements que han fet possible que gairebé la plena ocupació sigui una realitat. Ara bé, si baixem una mica el zoom de quin és el tipus de treball a temps parcial, és evidentment molt feminitzat i un treball a temps parcial no desitjat per aquella persona que l'està desenvolupant. Aquí ens passa el mateix. El treball a temps parcial acostuma a ser treball de dona i acostuma a ser unes condicions de treball que la persona que l'està exercint no desitja. Ella desitjaria una altra cosa. Aquella persona que està treballant a temps parcial li agradaria treballar a temps complet, però les circumstàncies personals i professionals que l'envolten no li ho permeten. Per tant, és una situació insatisfactòria per a aquella persona. Condicions. Suposo que estaria fent referència a incentius a les empreses per tal de que hi haguessin avantatges fiscals o a la seguretat social d'aquest tipus de contracte. Hores d'ara, a casa nostra ens està costant molt afavorir, s'ha flexibilitzat una miqueta, però molt poquet. Tot i així, hi ha molt més treball a temps parcial. La sospita és que es fa una contractació per un nombre d'hores i en molts casos la persona treballa moltes més hores. Aquesta és la sospita que...
Sospita que crec que podria estar ben fonamentada. Una altra opinió per anar acabant, en aquest cas la de Jordi Costa, professor d'IADA i expert en relacions laborals, que a La Vanguardia comentava que la pràctica de moltes empreses de no treballar el divendres, allò que comentàvem, per la tarda, ja indica que escurçar la setmana laboral és possible. La pregunta és si això també anirà a s'acabar imposant o no. Ja veig que
una cosa és reorganitzar la jornada. És a dir, que el temps que haguem de treballar l'organitzem de tal manera que el divendres a la tarda ens podem permetre no haver de treballar. Però una cosa és...
Que jo, per exemple, faria una hora més de programa, però el divendres faria festa.
És el que fa molta gent, no clar, programa, sí, però sí, treballa una horeta més, sí, o clar, fa el que clar, fa clar. Molta gent, o fins i tot quarts d'hora, i acumula al final doncs, no sé quants dies de feina al llarg de l'any. Una cosa és el temps total de treball i una altra cosa és com repartim aquest treball al llarg de la jornada.
Mm-hmm. Per ser, Emma, que Carlos Slim, ell, a les seves empreses, no ho aplica, no?
No, ara hem descobert el pastís. Ja ho hem dit al principi, que era una proposta de futur. De tota manera, ell mateix...
Aquesta és bona,
Al final se sap tot.
No, però, aviam, en els seus treballadors de Telmex, que
ell,
és del sector de la telefonia...
Ell ho proposa, però...
Ell ofereix dues possibilitats, que això està bé. Treballar tota la jornada i jubilar-se abans, tota la jornada vol dir de dilluns a divendres, vull dir els torns normals, o bé treballar ara mateix 4 dies a la setmana i retardar l'edat de retirar-se. Evidentment, si ara fan 4 dies, doncs igual d'aquí 10 anys, no sé si serà perquè té 74 anys, però en tot cas igual va cap a la jornada de 3. Però en tot
això,
cas,
això
ara ja, mateix ell
ja
no ho
aplica. Més viable, això?
Jornada 4 dies. Ahir, setmana 4 dies.
Com un regateig.
Sí, som un regateig, som un regateig. 4, 4 i medio, 4 i medio. No m'han comprat, no m'han comprat Podemos, no m'han comprat Slim, no m'han comprat res. Vull dir,
home, és clar. Que ens fas unes ofertes que no... Amb aquestes ofertes no anem enlloc, home. Fes a 3 doncs, dies, escolti, a 8 hores, amb doncs... el mateix sou.
Ah, sí.
Ah, home, clar, vull dir... No, vull dir...
Com és la proposta?
3 dies, 8 hores, amb el mateix sou.
És que això és el que vull.
Ja, per això.
Però per això li he preguntat a la professora Valls si això és piable o possible.
Ni parlar-ne.
No.
En el mercat actual, no. Ni en el país on som, no.
Ara no hi ha marge per poder plantejar.
I Europa?
Perquè anem en línia totalment contrària, per tant, és un punt en el que no ens trobarem mai.
Però en l'estat del benestar, això que se n'ha parlat tant, cara a un futur, Europa, tampoc?
Hi ha algun país que s'aproximi a poder aplicar això?
Clar, potser hi ha algun país que sí que pot fer-ho.
Tenim un país molt proper, que és França, que certament ha sigut un paradigma de les condicions i hem d'estar molt amatents a quina és la capacitat que té per mantenir, no en el mig termini, sinó en el curt termini, aquest alt nivell de vida. Si mirem les condicions, el salari mínim és de 1.200 euros. A partir d'aquí, diguem-ne que ja estàs en un altre nivell i que, per tant, el plantejament és un altre. Em sembla que les dificultats socials que han tingut per poder pujar una mica l'edat de jubilació encara queda, diguem-ne, molt per sota de la que tenim nosaltres.
La jornada laboral a França no és menor que la d'aquí?
Sí.
Ah, però això
Són 35 hores.
I és un dels punts que està generant dificultat i debat encara, després de molt de temps.
Doncs, home, potser sí que ens podem acostar a França, no? O vol dir que França s'acostarà a Catalunya?
Jo crec que la tendència serà més aviat que França s'acosti cap a nosaltres, no pas que nosaltres ens acostem cap a França.
De fet, aquest estiu el ministre de Finances o d'Economia a França deia que potser sí que algunes empreses podrien, si volen, derogar el fet d'acollir-se les 35 hores a la setmana. Vol dir que estem discutint ara una cosa que a França l'han aplicat i que s'estan plantejant eliminar-la de manera voluntària. Mm-hmm. Potser no va tan bé com sembla.
No sembla que vagi tan bé.
No sembla que vagi tan bé, no. Bueno, en el futur ja ho veurem.
Per tant,
no l'encerta ningú.
Des del seu punt de vista, professor Plans, quan portem 2 hores treballant, també hi hem de fer un... Perquè ens diuen que perdem el temps,
que la gent perd el temps fent
cigarretes i fent cafès... I fent no sé què.
Per exemple, aixecar-te, i ara no recordo exactament l'estudi,
però... Hi ha molta gent, que quan porta 2 hores, o una hora, amunt, ja va, i cafeteres.
Saps les pulseretes?
Cigarros, amunt, avall, aquí en aquest edifici és tot de gent, amunt, ja va, tot el dia. Això va bé, no?
Perdoni, saps les pulseretes aquestes? Ara es poden programar aquestes pulseretes que es posen la gent que va a córrer, i aquesta gent que va a córrer, és un altre objectiu, totes aquestes coses també es poden programar perquè t'avisi cada... Ara no recordo el temps, perquè t'aixequis. Perquè hem fet un estudi en què només aixecar-te de la cadira, respirar i tornar-te a sentar, et disminueix el risc de diabetis, càncer...
Què diu ara?
Sí, perquè el cos... A veure, el cervell
humà... Però no t'ho demana el cos directament, no cal, no?
No, perquè el cos hi ha un moment que ja s'acostuma a estar sentat. Oh. Ja s'acostuma.
Però quin temps, cada quan ens hem d'aixec?
No me'n recordo ja d'allò i tal, però és, no sé si eren 30 minuts, aproximadament, o així, que 30 minuts aixecar-te només un moment i tornar a seure. Nosaltres vam desenvolupar un cervell durant 40.000 anys anant corrent per la sabana. El que estem fent aquí d'estar sentats, si és molt... Si és que no...
Bueno, però aleshores hi ha molta gent que torna als orígens, perquè hi ha molta gent que corre.
Exacte, aquí està, tornem als orígens.
Per tant, la gent que corre torna a recuperar
la salut. Jo camino perquè jo em sembla que d'això de córrer, com deia el Reixac, no és de covardes. Jo caminar sí, però córrer els genolls no m'aguanten a mi. tinc una edat i...
I amb això coincidim, veus? Amb això estem d'acord.
Estem d'acord.
Professors, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ara tocarem a Carlos Slim, que
hauríem
fet una anàlisi de la proposta i no...
Que s'ho repensi i parlem de la riquesa.
No ha tingut massa...
No,
també trucarem a Pablo Iglesias, perquè també la seva proposta laboral tampoc veig que...
No, digue-li a Pablo Iglesias que no ho veiem tan malament. No, perquè l'Slim no ens afectarà, Bob. Pablo Iglesias, quan guanyi, almenys que no ens agafi mania.
Ah, sí, guanyarà.
Estàs cassada, vamos a cerrar-lo.
Sí. No.
Estàs colant neoliberal, vamos a cerrar-lo.
Que no els expropi, eh?
Exacte.
Ja veurem.
Se'n va.
Exacte, no, per això dic, que vés a saber. Àngels Valls, moltíssimes gràcies.
Vosaltres.
Llicenciada en Ciències Empresarials, màster en Administració i Direcció d'Empreses i professora de ESADE. I també el Joan Plans, que és psicòleg, escriptor, formador i professor també de ESADE. Els dos, moltíssimes gràcies.
Vosaltres.
Fem una pausa i... Marc Serra amb... Bueno, amb les seves coses.
Exclusiva. Versió RAC1 amb Toni Clapés. RAC1.